A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
La barbària mai no prescriu, però els jutges de la Haia han trigat massa, un quart de segle, a castigar els genocidis de Srebrenica i Sarajevo. La justícia lenta no és justícia, lamenten els bosnians refugiats a Catalunya, els catalans de Bòsnia. Avui parlarem als solidaris. I cap cadena perpètua no compensa la pitjor massacre europea després del nazisme. Els 8.300 musulmans morts en la neteja ètnica, els 1.450 dies de setge, mentre Barcelona era una festa olímpica. El Tribunal Penal Internacional per a l'ex-Iugoslàvia ha acabat la feina i tanca aquest mes, 24 anys després, però les ferides de la guerra continuen obertes, mentre els bosnians segueixen exhumant, identificant cossos de les fosses comunes. I aquí a Catalunya ni això. La suspensió de l'autonomia, el 155, posa en perill el pla de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i el blanc d'ADN inspirats precisament en el bosnià. El govern espanyol nega el dret a la veritat, a la justícia i a la reparació. Ni investiga ni deixa investigar, segons les Nacions Unides. Espanya encara és, només per darrere de Cambodja, del règim de Pol Pot, l'estat del món amb més desapareguts a les cunetes.
Solidaire.
Solidarni, Lluria.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius. Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
La cadena perpètua amb Mladic, carnisser de Srebrenica i càrrec militar més alt dels 161 processats, i el suïcidi amb cianur i en directe a la Haia de Prallac, el general que va bombardejar el pont de Mostar, posen punt i final al TPI, que tanca les seves portes aquest 31 de desembre. I els solidaris en volem fer balanç amb els bosnians catalans.
Sarajevo!
Volem preguntar si s'ha fet justícia a 5 refugiats que van haver de fugir de la guerra als 90 i que ja es van quedar a viure a casa nostra, a casa seva. Entre 3.000 i 4.000 bosnians es van refugiar a Catalunya durant la guerra. La Xifa Sulic és de Srebrenica mateix i va haver de fugir de la guerra amb la seva filla de només 3 mesos, malalta. Primer a Macedònia, fins a refugiar-se a Sant Celoni, on ara viu. A Bòsnia va perdre el seu pare i dos germans, però d'un d'ells encara no s'ha trobat el cos, a més de 5 tiets i amics i veïns. Xifa, gràcies per ser avui al Solidaris. Per fi s'ha fet justícia. Estàs satisfet amb la feina dels jutges de la Haia, tot i que, evidentment, no puguis recuperar els teus familiars, no et puguin retornar, doncs, el teu pare i els teus germans?
Hola, buenas. Me alegro mucho por algunas familias que vean esto, que se ha hecho justicia, pero sinceramente, como yo y mi familia, por nosotros nos da igual ya todo lo que se ha hecho, porque aparte más se ha hecho muy tarde. Por mucho que hagan ahora que le dejen encerrado allí, nunca se va a pudrir como los huesos de nuestros familiares, que hasta el día de hoy estamos buscando huesos, ¿no? Yo solo puedo decir que el hermano de 15 años que me lo mataron en aquel entonces es el único que he podido encontrar con esqueleto entero, ¿no? Pero mi padre hace 2 años que enterré solo 3 huesos. Si esto se puede decir, enterrar una persona. Y mi hermano otro, que tenía solo 21 años, todavía no tenemos ni un trozo de él, ¿no? Y hay más familias que han perdido a todos sus familiares, incluso a las hijas. Para mí no se ha hecho justicia, porque lo podían haber evitado eso. Ya era bastante difícil que te echen de tu casa, que te destruyen todo, al menos proteger personas. No es solo culpa de tanto culpa gobierno bosnio como la OTAN, la ONU, Estados Unidos, que todos metieron allí una cuchara allá, y cuando realmente se tenía que ayudar a las personas, que simplemente solo salvar sus vidas, no quisieron hacer nada. Y entonces ahora para mí eso no me sirve de nada, por lo que incluso cuando, si lo matasen, no me serviría tampoco.
Saludem també la Movera Kerka i la Inda Mares, mare i filla, les van acollir a Terrassa. Benvingudes a Catalunya Ràdio. Tu, Inda,
gràcies.
Només tenies 11 mesos, llavors, és a dir, que no recordes la guerra, no, suposo, només les vivències que t'han explicat els teus familiars, oi?
Sí, sí, sí. Jo només conec el que m'ha explicat la meva mare i vídeos que he vist i notícies.
I quan sents les sentències, quan veus que el Tribunal Penal Internacional per a l'Ex-Iugoslàvia acaba la seva feina, creus que està satisfeta? S'ha fet justícia?
Bueno, és una mica el que diu ella, que arriba tard i, bueno, realment sí que han donat sentències, però com han acabat la majoria dels criminals que s'han suïcidat allà davant, doncs és una miqueta... no s'ha acabat fent justícia, realment.
Movera, a Sarajevo tenies una empresa d'importació, vas poder recuperar casa teva després de la guerra. Ara respires més alleujada després de la sentència amb l'Adich, condemnat a cadena perpètua per genocidi, o arriba massa tard?
Jo també penso que arriba massa tard, com majoria de Bòsnia, sobretot la gent de Srebrenica, que van passar pitjor, ja sabem què va passar allà. I és massa tard, jo no estic contenta, ni puc dir que respiro més lleuger, no. Intento no pensar-lo perquè s'ha fet una gran injustícia i amb tot això que passa a l'Aia i no sé quin sentiment tinc, de veritat.
Ens acompanya també avui als solidaris l'Almir Uic, que era soldat bosnià de Pazaric, un petit poble a prop de Sarajevo, i que va arribar a Catalunya, a Reus, el 96, després que s'assignés la pau. Almir, mentre la teva família fugia de la guerra a altres països, tu et vas quedar a Bòsnia i et vas allistar a l'exèrcit.
En aquells moments... Únics governs que acceptaven els refugiats eren governs majoritàriament d'Escandinàvia i els meus van acabar a Noruega. I jo em vaig quedar tota la guerra amb els avis perquè els avis no volien marxar. Jo em vaig quedar perquè, bàsicament, perquè, bueno, estimava més quedar-me que no pas marxar-me. No? Són coses...
I vas lluitar com a soldat.
Tota la guerra. Jo estimava massa els meus avis, el meu poble, el meu país. Soc molt nacionalista bosni, saps? O sigui... Són coses com són, saps? I sempre quan se parla del nostre país, sempre hi ha una mena de com reticència parlant de Bòsnia com els humans contínuament. És com si busquessin la manera com justificar davant d'Europa les atrocitats, genocidi, bàsicament, que s'ha produït, com que Europa estigués contínuament en contra dels musulmans, i quan se parla de Bòsnia com si musulmans, se repeteix tantes vegades la paraula musulmans, com si busquessin una justificació de lo que s'ha fet, m'entens? O sigui, quan se parla de l'AIA, el Tribunal Penal Internacional, moltes vegades, mai en ningú moment pot sentir paraula que van lluitar contra l'armada de Bòsnia i Herzegovina. Contínuament parlaran, ells van lluitar contra els musulmans, com si fos una lacra d'Europa, com si fos un perill immens. O sigui, estaven protegint Europa de jihadistes, va acabar dient Mladic moltes vegades. En fi, si s'ha fet la justícia, jo no crec que s'ha fet la justícia, però almenys s'ha fet alguna cosa, perquè jo no veig, ni l'he vist mai en últims anys, que ni Sèrbia ni Croàcia, però ni Bòsnia tampoc, haguessin sigut capaços de jutjar els seus propis criminals de guerra.
Anem a l'escala per saludar el Boban Minić, periodista que va viure la guerra lluitant amb un micròfon, el de Ràdio Sarajevo, que era l'única connexió amb l'exterior que tenien els bosnians que s'amagaven als soterranis durant els 1000 dies de setge, com el de l'hospital, on la seva dona va parir en ple setge abans de fugir a Catalunya. Slobodan, bona tarda.
Bona tarda. Zdravo, Almir. Zdravo, Sifo.
Slobodan, s'ha fet justícia? Estàs satisfet amb la feina del Tribunal Penal Internacional, que tanca les seves portes?
El Tribunal Internacional ha tenido altibajos. En un momento sí, que parecía que tenía un rol importante para advertir a los que intentaban cometer crímenes y atrocidades, como dice Almir, pero eso duró poco. Sabemos que después de 2-3 años de tribunal ocurrió Srebrenica, quiere decir que no hizo lo que pensaba hacer. Después se politizó también un par de casos, liberaba a unos que no tenían que ser liberados, después juzgaba a otros que puede ser no eran tan culpables, etcétera, etcétera, y al final... De casos de Karadžić y Mladic que duran tantos y tantos años que se escondían ellos y todos sabían dónde se escondían ellos dos. Después juzgaban 5 o 6 años. Mientras tanto, la situación en Bosnia empeoraba y ahora incluso algunos, por ejemplo, los serbios de Bosnia, que juzgaban que a ellos dos, ahora ya están a su favor, porque se hizo una propaganda terrible y ahora para muchos de ellos allí en República Srpska, Karadžić y Mladić son héroes. Es una cosa casi inexplicable. Quiere decir que justicia es simbólica. Algo sí para la gente de Srebrenica, para la gente de Sarajevo, para decir que al final lo más culpables, igual después de 20 años, sí que están condenados.
La guerra de Bòsnia ha acabat realment? Les cicatrius s'han tancat ja o encara són lluny de curar-se?
No, ni de lejos. Esto es lo peor. Si unos piensan que unos criminales de guerra que son condenados por un tribunal internacional no son culpables, al revés, que son héroes, quiere decir que esas cicatrices, me parece, son más profundas que hace unos años. No digo solo yo y los bosnios fuera y dentro del país, esto dice y la ONU, informes delante de Consejo de Seguridad también dicen algunos textualmente que la situación en Bosnia es peor en últimos 22 años.
Moltes gràcies, Boban Minić, per cert, autor de Benvingut a Sarajevo, germà. Fem ara un repàs ràpid, un balanç d'aquests 24 anys de feina dels jutges de la Haia, del TPI, amb l'Eva Pineda.
El croat bosnià Slobodan Praljak clama per la seva innocència abans de matar-se amb cianur davant del tribunal que l'acaba de condemnar a 20 anys de presó. El suïcidi televisat de qui va fer destruir el vell pont de Mostar deixa un regust amarg al Tribunal Penal Internacional per Ex-Yugoslàvia, que tanca les portes a final d'any. En prop d'un quart de segle, el TPI ha acusat 161 persones de genocidi, crims de guerra i crims contra la humanitat pel seu paper al conflicte als Balcans entre els anys 1991 i 2001. Hi ha hagut més de 80 sentències, 7 de les quals a perpetuïtat. Prop de 40 acusacions retirades, algunes per la mort de l'acusat. 7 morts després del judici, dels quals 3 suïcidis, 19 absolts, uns 15 judicis transferits i alguns encara en marxa. No ha estat fàcil. La fiscal Carla Del Ponte es queixava de la poca col·laboració de Sèrbia amb el TPI. Els criminals no van ser lliurats fins que Belgrat va començar a plantejar-se d'ingressar a la Unió Europea. Encara n'hi ha de lliures, però hi van passar els principals.
Per les següents acusacions estan inculpats conjuntament Slobodan Milosevic, president de la República Federal de Iugoslàvia.
El president iugoslau Slobodan Milosevic va ser inculpat l'any 99 per promoure la causa sèrbia als conflictes de Croàcia, Bòsnia i Kosovo. El primer cap d'estat a comparèixer davant de la justícia internacional. Va morir a la seva cel·la el 2006, diuen que per causes naturals, pendent de veredicte per genocidi, crims de guerra i crims contra la humanitat. Radovan Karadžić.
Any concession concerning territory.
Aquest psiquiatre de 72 anys se'l recordarà com el líder polític dels serbis de Bòsnia durant la guerra. El van capturar i transferir a la Haia el 2008, després de 12 anys amagat.
Se l'acusa de genocidi, punible segons l'article 4.3a, 7.1 i 7.3 de l'Estatut del Tribunal. Com es declara, culpable o no culpable?
No declararé d'acord a la meva petició presentada al tribunal.
El TPI el va condemnar l'any passat a 40 anys de presó per genocidi i 9 càrrecs més, entre els quals els d'extermini i deportació, sentència que va apel·lar. Ratko Mladić. El carnisser dels Balcans, vinculat amb els 4 anys de setge a Sarajevo, el més llarg de la història moderna. 10.000 persones abatudes pels franctiradors i pels obusos disparats des de les muntanyes. Responsable de la matança de Srebrenica, un enclavament de l'ONU on van executar 8.000 homes i nens musulmans. Mladić, de 74 anys, el van detenir el 2011 i va ser transmès al Tribunal de l'Haia, que aquest novembre l'ha condemnat a cadena perpètua.
Amb les seves accions, l'acusat va contribuir significativament a aconseguir l'objectiu comú d'eliminar de forma permanent els musulmans i els croats dels territoris de Bòsnia i Herzegovina que reclamava Sèrbia, i ho va fer cometent els crims de persecució, exterminació, assassinat, deportació i transferència forçosa inhumana.
Biljana Plavsic, la presidenta de l'entitat sèrbia de Bòsnia, va ser l'única dona jutjada al Tribunal Penal Internacional com a criminal de guerra de l'ex-Iugoslàvia. També hi va passar el general croat Ante Gotovina, finalment absolt, igual que l'ultranacionalista serbi Borislav Seseli, acusat de neteja ètnica.
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, preguntant a la Xifa, la Movera, la Inda i l'Almir, bosnians catalans, refugiats aquí als 90, si la justícia lenta és justícia, si els jutges de la Haia han trigat massa, un quart de segle, a castigar els genocidis de Srebrenica i Sarajevo, com els va acollir Catalunya, una Barcelona, que era una festa olímpica, i si les ferides de la guerra de Bòsnia segueixen o no obertes. Xifa, l'únic que vol ja és que us demanin perdó, que algú digui ho sento, que mostri penediment, heu perdonat?
Es que creo que ni se olvida ni se perdona, allí está la cosa. Yo no quiero decir que todos son malos. Hay gente que es buena también en un lado, son minoría. Evidentemente los que han hecho estas masacres, tanto en Sarajevo, Corredor de Bosnia o como en Srebrenica, evidentemente no se pueden llamar nada más que malos, ¿no? Para pedirnos perdón no hace falta, porque lo que hemos perdido, lo que nos han hecho, no se puede devolver nunca. Ahora, a fin de año, hará 25 años que fui última vez que vi a mi padre y mis hermanos. Me despide aquel momento, parecía, sin saber que no los voy a ver, cuando me despedía de ellos todavía estaba embarazada con mi hija, me miraba con unos ojos y yo solo no sabía decirle nada, solo lloraba. Era como si fuese la última vez que le voy a ver. Y así ha sido. Entonces eso, yo tenía solo 20 años cuando pasaba esto. Entonces, por mucho que pidan eso, no se puede perdonar. Ahora, también quiero decir que yo a mis hijos no les puedo decir tenéis que odiar a la gente que tanto sea de una religión como otra. No, tenéis que diferenciar personas como son. No, ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni solo diferenciar buenos y malos.
La resta, ¿heu pogut recuperar les restes, els vostres familiars, amics morts, o encara no heu aconseguit identificar-los?
Pues jo a la guerra vaig perdre només el meu pare. Estava, quan va passar aquell massacre al mercat de Sarajevo, estava el meu pare. No es va morir a l'acte, però el primer any després de la guerra, a causa de les ferides que tenia, es va morir.
Uh-huh. Almir?
Jo soc d'un poble que no es va organitzar bastant bé, saps? Perquè com la guerra ja agafava un volum molt, molt diferent, saps? Unes característiques totalment distintes del que nosaltres pensàvem que seria, perquè nosaltres vam proclamar independència bàsicament pensant més o menys com catalans, saps què? Tal qual. Vam ser totalment allò hippies, per dir-ho d'alguna manera. Vam proclamar la independència sense tenir l'exèrcit. L'exèrcit de Bòsnia se va formar al finals d'estiu, principis de la tardor d'any 92, i nosaltres primeres atrocitats vam rebre al mes de setembre d'any 91, quan les tropes de Sèrbia i Montenegro anaven cap a Croàcia. Hi havia unes matances horribles ja a la frontera amb Bòsnia i Sèrbia, no? Però en aquells moments la gent sortia al carrer protestant contra la guerra. Nosaltres no volem la guerra, no? Amb les pancartes immenses. Hi havia una multitud impressionant de la gent davant del Parlament de Bòsnia, que és Parlament i Hotel Holdein famós. Des d'aquest Hotel Holdein van començar a disparar els franctiradors a la gent que se manifestava en contra de la guerra.
Sí.
Tota l'estona estaven preparant-nos per defensar-nos de la cosa que no volien fer. I si s'ha fet la justícia? Jo crec que la justícia no es pot fer mai.
No s'ha enviat al món el missatge que els genocidis, que els crims contra la humanitat no acaben impunes?
Jo crec que sí. El que passa és que, bueno, el judici ha durat massa temps. És una incongruència total. És totalment contraproduent, no? Una cosa comença a l'any 93, lo montes, el tribunal, i acabes l'any 2007. O sigui, això és fora de...
Mentre estan en llibertat. Això
és fora, això és fora, sí, de lo normal, sí, sí, sí. Saps?
Encara dic el blat, bueno, de fa poc estaven en llibertat.
Però bueno, encara així se pot dir, jo crec que la justícia, encara que no s'hagi fet, pues, hi ha una cosa ferma davant teu, que hi ha una cosa que es diu justícia internacional, que ha aplastat les idees de Gran Croàcia i Gran Sèrbia, per mínim que sigui, ho han fet. O sigui, poca cosa, però sí que l'han fet.
Movera, també, Xifa, com és ser dona refugiada, mare d'un nadó, d'una filla de pocs mesos? Com resistiu? Com se sobreviu? Com us vau sentir a l'arribar a Catalunya? I també com us sentiu ara, que veieu refugiats, també dones, també mares, també nadons morint al Mediterrani?
Només l'única idea que tenia al cap és salvar la meva filla, que que jo, quan va començar la guerra, jo estava embarassada de 4 mesos. Vol dir que vaig parir a plena guerra amb les pelmes a l'hospital, la meva filla, sense aigua, sense llum, sense res. I l'única idea era salvar ella, sortir de Sarajevo, que era quasi impossible sortir. I venir aquí, com m'espavilaré un país que no coneix un idioma, no tinc ningú, però vaig tenir una gran sort, conèixer la gent que em va ajudar molt des del primer moment. Primer a Gualba molta gent i després a Terrassa i de fet encara conservo amistats tots aquests des de fa 24 anys que porto aquí.
A mi, en mi caso, ha sido bastante difícil. Yo salí de Bosnia de Sarajevo con último autocar que pudo salir, me acordaré siempre, el 27 de abril. Salí gracias a un vecino que organizó autocar para salvar su familia y, bueno, la gente se pagaban 100 marcos alemanes, y me acordaré siempre por un asiento. Yo no tenía. Tenía moneda bosnia, pero no tenía. Nadie te lo quiere cambiar. Mi hija enferma, le llevé al médico, tiraban granadas al lado mío. Y yo salí, pues gracias a este vecino, sobre una plaza y me ofreció esta plaza gratis para salvar a mi hija. Claro, salí sin papeles, salí sin dinero, salí sin ropa. Para comprar leche a mi hija y unas galletas para meterle la leche porque era pequeñita, tenía 3 meses, hacía ganchillo y punto. La gente me compraba y con ese dinero yo le compraba leche. Me daban Cruz Roja, evidentemente me daban comida, pero eso no me iba bien para la niña porque era pequeñita. Yo solo miraba por ella, yo por mí me daba igual. No piensa que me llevaron a comprar ropa y yo miraba por ella. Yo aún iba con unos pantalones que llevaba 8 meses y con una camiseta, ¿no? ¿Cómo se vive? Se vive muy difícil. Primero que llegas a un país que no entiendes el idioma. Segundo, no puedes trabajar aunque quisieras. ¿Quién te cuida a la niña? Cuando vi imágenes primeros del año 93, cuando entraron las tropas de la ONU a Srebrenica, es primera vez que vi imágenes lo que pasaba allá. Me venían cartas por Cruz Roja que enviaban mi familia a Srebrenica. 3 meses viajaban desde allí a aquí y 3 meses allá. O sea, me alegraba igualmente, pero luego te pones y piensas, ostras, en estos 3 meses están todos muertos. Pero yo me alegraba igual. Es muy difícil, pero lo peor que pasé, ya estaba aquí en Cataluña, en San Celoni, cuando pasó esto en mi pueblo, yo veía imágenes por la tele, gracias a unas familias que me cogieron a casa porque yo vivía en un piso. No podía cuidar ni de mi hija. O sea, estaba tan mal que no podía cuidar ni de mi hija. Y ella, pobreta, que tenía 3 añitos. Entonces, intentas buscar la familia. Después de 3 años y medio pude hablar primera vez con mi madre por teléfono. Llamé a un Cruz Roja allá a Lukavac. En vez de decirme cómo estás, hija, la primera, cuando le dije soy la Sifa, la primera palabra que me dijo, hija, no ha venido nadie. Se refería a mi padre, a mis hermanos que no han llegado vivos. Entonces esta palabra la tengo siempre aquí y a veces, por mucho que quieras olvidar, no puedes. A veces estoy trabajando y esto me vuelta en la cabeza. Hay que mirar adelante, pero intentas, pero siempre hay el momento que esto te viene presente, que cuando ves a alguno dices, ostras, mis hijos no han conocido nunca a su abuelo, sus tíos. Y por suerte puedo demostrarles por video, con un video que tengo, que mi madre lo escondió en una bolsa de harina para sacarlo y traérmelo. Me los envió por una ONG que ha ido a buscarlos allá. O sea, es la única cosa que puedo demostrar, que mis hijos conozcan a su abuelo, ¿no? Y sus tíos, que al final acaban no han hecho nada. De lo que hablaba él de armas, mi padre tenía solo una hacha. Claro. Una hacha en casa, claro. Para protegerse. No tenía nada. Y cuando le gratinaban con bombas, con aviones, con todo. Incluso en la casa, en el vídeo que sale, casa está destrozada porque caían granadas al patio, le destrozaban los cristales. No se acuerda imprevisto. ¿Pero por qué? Porque pensábamos que en Bosnia no va a pasar porque era un país donde vivían 3 nacionalidades, había matrimonios mixtos. Muchos. Y todo esto pensaban que no va a pasar. Nadie preguntó a nadie. En aquel momento todavía yo tenía esperanza que podía al menos aparecer mi familia viva por un lado, porque todavía se hablaba que podían, que están escondidos, que no sé qué. Incluso me fui a Viena, pagué a un serbio, pagué en aquel entonces 10.000 marcos alemanes, que son 5.000 euros. Con la ropa y todo, según él, me decía que mis hermanos están en un campo de concentración, que los iba a traer, pero resulta, después con los años, todo era Era falso, evidentemente. Yo estuve allí dos semanas. Me robaron, incluso sabían que están muertos porque mi hermano pequeño, al cabo de un año, lo sacaron de la fosa. Han utilizado mucho estas cosas para robarte dinero, para aprovecharse de tú. Ya no solo matártelos, o sea, encima con la muerte de ellos se aprovechaban.
¿Y cómo es que tú te fiabas a un serbio en esta época? No entendí, don Alpino.
Porque no, pero el problema es, de una manera como se puso en contacto conmigo, no entendí nada, porque pensaba que era la verdad.
Se ha hablado mucho en aquella época, sí. Que había encara gente de aquella zona.
Sí, todavía viva.
Que estaban por Serbia en algunos campos de concentración, patis o que sigui, pero no...
Pero el problema es que yo no sé cómo...
Era poca gente. Me sembla que poca, molt poca gente había, ¿sabes? Sí. O sigui...
Sifa Sulic, Movera Kerk, Inda Mara, Almir Uich, moltes gràcies a tots quatre per ser avui els solidaris de Catalunya Ràdio i per compartir, per recordar la vostra arribada a Catalunya. Ens heu parlat de fosses comunes, de quins familiars heu recuperat les despulles i precisament en l'experiència de Bòsnia s'inspira el Pla Català de Fosses i el Banc d'ADN que ara el 155 posa en perill, ho dèiem en començar, i de seguida en parlarem amb els que més en saben, de desapareguts, d'identificacions, de memòria històrica, però abans, aquest 155, la suspensió de l'autonomia, passaran per les urnes aquest dijous, en aquestes eleccions del 21 de desembre, i avui els solidaris, la Marta Molina, parla amb els que a casa nostra encara no poden votar, no se'ls permet, parlem d'aquesta vulneració de drets. Som-hi.
Hi ha persones a casa nostra que encara han de lluitar per exercir el seu dret a vot. Entre el 13 i el 15% de la ciutadania catalana majors de 18 anys no tenen dret a vot. Per això, més d'una trentena d'entitats catalanes impulsen la plataforma pel dret a vot de les persones estrangeres amb l'objectiu de revertir el que consideren una situació de vulneració de drets.
Hem trobat el foc.
Omo Valdegoiro té 22 anys i és d'Arbúcies. Ha nascut aquí, però els seus pares són del Senegal. No té la nacionalitat catalana i no pot exercir el dret a vot. És membre de l'associació Salt Antiracista i s'ha mobilitzat per la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. Fa activisme polític, però no pot votar.
Vull dir, soc independentista, per tant, vull la independència de Catalunya i, per exemple, que va passar el dia 1 d'octubre, doncs jo sí que estava allà recolzant, però no vaig poder donar el meu vot. I realment no, això et fa sentir com molt impotent, no? Perquè estàs defensant una ideologia i una cosa que en la que tu creus, però que alhora aquesta cosa t'està excloent.
La teua tendresa insumisa, el teu cor desobedient.
Omaira Beltrán és periodista, fa 20 anys que viu a Catalunya i treballa a l'Agència de Comunicació Intercultural ITACAT. Tot i que ella ara ja té la nacionalitat i podrà votar, s'uneix a la crida per exigir el dret fonamental al vot.
Per exemple, jo, com moltes persones que hem fet un periple d'emigració i que hem estat irregulars durant molt de temps i que finalment hem pogut obtenir la nacionalitat, diguem que aquest abans de no exercir aquest dret a vot feia part de totes les impossibilitats que tenia no ser una ciutadana en ple dret. Entonces, si ets una persona que té una responsabilitat també ciutadana i així ja com que tens uns drets, tens uns deures, crec que això és el que forma part de poder decidir, de poder exercir el dret a vot.
A l'estat espanyol, el dret a vot està vinculat a la nacionalitat amb una sola excepció, les persones amb nacionalitat europea i aquelles provinents de països amb acord de reciprocitat, però que només poden votar a les eleccions locals. Hem parlat amb Eduardo Basaco. Ell va arribar a Catalunya l'any 2003. Va néixer a Milà, però la seva filla fa 3 anys que va néixer a Barcelona. Milita en la defensa dels drets humans a nivell local i internacional i forma part del Consell de SOS Racionals Racisme Catalunya. L'Eduardo no podrà votar a les eleccions autonòmiques ni estatals.
És la conseqüència, no?, d'una situació d'haver no reconegut, no?, plenament els meus drets polítics, ara mateix com a persona que viu a Catalunya, pel fet de no poder exercir el meu dret al vot per activa i per passiva, pel fet de no tenir una nacionalitat, és a dir, de no tenir la nacionalitat espanyola.
Eduardo Basaco ens comenta que el vot és part essencial de la vida política i social de les persones, així com escollir els seus representants i fins i tot per ser tu el representant escollit, tenir dret de participar en unes eleccions.
És fonamental perquè estem parlant de participar activament en els processos, a més que són els que marquen, no?, les lleis i l'estat de dret, per poder decidir de què? De les polítiques públiques, de les polítiques de sanitat, de les polítiques d'educació, de les polítiques de... En fi, de tot allò que en el dia a dia com persones pues, experimentes, no?, i fa part de la teva vida. Aleshores, clar, el fet de no poder, no?, decidir i no poder accedir a aquests mecanismes per poder decidir, no?, qui tirarà endavant les polítiques d'aquest país, del país on vius, pues, clar, evidentment és una limitació molt important.
Per aconseguir el vot universal lligat a la residència, l'objectiu de la plataforma és modificar la Constitució, modificar l'article 13 de la Constitució espanyola i assegurar que tots els ajuntaments compleixen amb l'obligació d'empadronar a totes les persones residents. Per fer-ho possible, comenten que és necessari un ampli suport social. I per aquest motiu han fet una crida a signar un manifest que està disponible a la seva pàgina web votpertothom.wordpress.com.
Solidaris, idees per canviar el món.
Solidaire sur Radio Catalunya.
Solidaris.
Te volim duses na tragamoya.
No podem parlar de Bòsnia, de Srebrenica i de Sarajevo, de justícia, memòria històrica i fosses, sense el Manel Vila, director general de Cooperació de la Generalitat, però sobretot ciutadà d'honor de Sarajevo, un dels catalans que més es va implicar i comprometre enviant convois amb ajuda humanitària, més de 1.000 tones, i el promotor de la maragallada genial d'anomenar Sarajevo, districte 11 de Barcelona. També amic del Solidaris, Manel Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Està satisfet amb la feina del Tribunal Penal Internacional per a l'ex-Iugoslàvia? S'ha fet justícia o sentències com les de Mladic arriben massa tard?
Sempre ens queixem de que la justícia és massa lenta. Estem commemorant ara els 25 anys de la guerra de Bòsnia i després de 25 anys que arribi la sentència per molta gent a Bòsnia i en concret a Sarajevo, perquè amb Mladic va ser un dels impulsors del setge de Sarajevo, un dels criminals que va ordenar les matances de franctiradors a Sarajevo. Sempre ens queixem que la justícia és massa lenta. Sabem que quan els interessa la justícia pot ser ràpida. Aquí ara tenim uns casos molt concrets, molt concrets a Catalunya i a Espanya, que quan la justícia els interessa, doncs pot ser ràpida. Però en el cas del Tribunal Penal Internacional, 25 anys potser ha sigut massa, però per fi ha arribat. El Karadžić està condemnat i el Mladic al final a cadena perpètua.
Quin missatge dona al món?
El missatge és que el genocidi, aquests crims, tard o d'hora, si hi ha una voluntat política de solucionar-los, al final hi ha justícia, hi ha reparació i al final hi ha condenes.
Barcelona era una festa fa 25 anys, la dels Jocs Olímpics, mentre a Bòsnia només 2 hores d'avió esclatava una guerra, 100.000 morts, el setge més llarg del segle XX, 43 mesos, el genocidi de Srebrenica. Com ho recorda? I quina petjada catalana ha quedat a Sarajevo?
Bé, jo recordo molt bé quan dius que Barcelona era una festa, perquè al mig de la inauguració en l'Estadi Olímpic dels Jocs, el 25 de juliol, amb la interpretació de la Fura dels Baus, hi havia un cos sagnant que travessava l'Estadi Olímpic i era la manera que representava que al mig d'aquest Mediterrani tot blau de la inauguració dels Jocs hi havia una ciutat que estava sagnant. Tenim el mal record de que hi havia una guerra a Bòsnia, tenim el bon record de que el 25 de juliol sis atletes de Bòsnia van desfilar per l'estadi olímpic per primera vegada després de declarar la independència de Bòsnia-Herzegovina. És trist el treball que tenir que fer aquest treball de mantenir aquest pont obert entre Catalunya i Bòsnia, entre Barcelona i Sarajevo durant els 1.300 dies de setge, però és agradable les històries, la gent que hem conegut i la feina que es va poder fer aquí a Catalunya de solidaritat amb Bòsnia-Herzegovina.
La vergonya europea ara repeteix. Els refugiats ara són sirians en comptes de bosnians. No en vam aprendre res?
No, la comunitat internacional li costa molt de reaccionar davant de... Bueno, la comunitat internacional en parlem quan no volem parlar dels responsables concrets. No vam aprendre res. Me'n recordo, jo sempre ho cito, un titular d'un diari de molta tirada que deia què passarà amb 1.200.000 musulmans recorrent a Europa, que eren els bosnis, que fugien. No va passar absolutament res. I llavors aquesta por que tenim cap al diferent, aquesta por que tenim cap a les coses que no coneixem, la història sempre ens explica que tenim una capacitat d'inclusió i de solucionar, i en canvi una por a prendre aquestes decisions. Però diem la comunitat internacional, però també podríem dir noms i cognoms molt clars. És una vergonya el que ha passat aquí a Espanya amb l'arribada de refugiats, no complir cap dels compromisos que va arribar el govern d'Espanya amb la comunitat internacional, i és ridícula quan tota la societat està esperant poder acollir el més bé possible aquests 4.500 que per cupo ens podien tocar, que el govern d'Espanya no hagués reaccionat amb aquesta solidaritat que es demanava.
Potser alguna cosa sí que hem après, perquè el pla d'exhumació de fosses comunes de Catalunya i el banc d'ADN per identificar genèticament les despulles s'inspira del bosnià, oi?
Nosaltres ho expliquem moltes vegades perquè Bòsnia-Herzegovina produeix molt poques bones notícies en el calendari internacional de les notícies. I una de les bones notícies és que el país, en 10 anys, en seguida va saber reaccionar davant d'aquest tema. El banc d'ADN i el banc de teixits que hi ha entre Tuzla i Sarajevo i la feina que estan fent és una feina que molts països han anat a veure com ho han tirat endavant. Pensa que en aquest moment en el cementiri de Potocari, a prop de Srebrenica, ja hi ha dels 8.300 assassinats, n'hi ha més de 6.000 totalment identificats amb noms i cognoms i que han pogut tindre un acomiadament just pels seus familiars.
Per parlar de tot plegat, hem convidat precisament avui als solidaris la Carmen Calvo, que és filla d'un soldat republicà enterrat en una fossa a Cervera l'any 36, i ens acompanya també una experta en desapareguts i fosses comunes del franquisme, la Caral Soler, que és doctora en Història Contemporània i professora de la Universitat de Barcelona. Benvingudes a Catalunya Ràdio. Bona tarda.
Bona tarda.
Carmen, vostè ha donat una mostra de sang al banc d'ADN per poder identificar el seu pare, que és en una fossa comuna.
Sí.
Quin és l'objectiu? Poder traslladar les seves despulles?
Sí, a mi m'agradaria molt traslladar-les, perquè la meva mare també està enterrat aquí en Montjuïc, i sí, m'agradaria perquè estuvieron, no llegó a 3 anys casados, jo tenia 3 anys quan ell murió. I claro, està enterrat en Cervera i la veritat que m'agradaria molt poder trasladar-los a un columbari on la tinc a mi mare enterrada.
El Banc Genètic de Catalunya ja té més de 1.000 mostres, hi ha 5.500 persones que busquen els seus familiars desapareguts. Mm. Carmen, vostè encara confia, són 81 anys després,
sí,
en aconseguir obrir la fossa i poder,
bueno,
identificar el seu pare.
Bueno, a mi estuve en setembre, estuve en Cervera, i un historiador que hay en el ayuntament me dijo que la fossa precisamente donde está el meu pare no la abrirían porque hay 100 y pico de cadáveres y que es, no lo tienen en perspectiva de abrirla. Que van a abrir un altas que hay en más petitas. Claro, yo les dije, si yo no me la abren ahora, pues con 81 años que tengo, ya no lo voy a conocer. Quizás mis hijos, pero Y ahora lo que me han pedido ha sido una muestra del ADN. Fui al clínico para llevarlo al Vall d'Hebron.
¿Y cómo sabe que el seu pare está enterrat a la fosa?
Porque tengo toda la documentación de mi padre. Tengo la documentación conforme él estaba en Tárrega y allí fue donde pasó y lo llevaron a Cervera, que había un hospital de sangre, y allí estuvo, pero nada, murió. Pero claro, es todas las noticias que tenemos, no tenemos más. Estaba cortada Madrid con Barcelona, nosotros vivían en Madrid y el meu pare estaba aquí. Y claro, la meva mare no pudo venir, o sea que no pudimos hacer nada. Una vez terminada la guerra, cuando pasaron algún año, la meva mare es por mediación de un amigo del meu pare, que estaban los juzgados, y escribieron una carta a Cervera para mi madre. Quería a mi mamá, quería trasladar los restos a Talavera de la Reina, que es de donde somos, y la dijeron que claro, se exponía a llevarse a una persona que no era la suya porque estaba en una fosa común. Entonces claro, lo tuvimos que dejar y allí está. O sea que no volvimos a hacer absolutamente nada. Yo ahora sí me agradaría mucho poderlo hacer y enterrarlo con mi madre.
Caral, España es a la cua en identificación de desapareguts. Només Cambodja en té més. ¿Por qué es tan difícil obrir fosses aquí? ¿España ni investiga ni deixa investigar?
España ni investiga ni deixa investigar perquè, bueno, doncs, jo crec que també s'està veient en els últims temps i la situació amb les fosses comunes era un exemple de com estava la situació no democràtica del tot de l'estat espanyol, i és una de les proves més. Potser n'hem estat molts conscients massa tard de que no era una democràcia plena. Aleshores, Espanya, la diferència, per exemple, amb Bòsnia i Herzegovina, doncs és que aquí sempre es parla de que la Guerra Civil es va acabar el 39, i no és veritat. La Guerra Civil va perdurar encara 40 anys més, van ser 40 anys de dictadura, que fa que no s'acabi del tot fins al 1975, una dictadura que, a més, remarca molt la diferència entre vencedors i vençuts, i que, doncs, el punt extrem és sempre deixar els vençuts a sota terra, a les fosses comunes, i que no els puguin recuperar. I després, amb aquesta pseudodemocràcia en la que vam entrar durant 40 anys més, doncs no és fins l'any 2000 quan la gent, perquè no és cap govern, és la gent la que comença a reclamar i a demanar que s'exhumin fosses comunes per part de l'Estat, o per part, sobretot, de l'Estat. Ho havien fet, la gent havia anat a treure els seus morts a les fosses, amb pic i pala, però és quan es demana que sigui l'Estat qui assumeixi les responsabilitats, i l'Estat, doncs, el que fa és no assumir-les. No en vol saber res pel que fa a la memòria històrica i el que representa, perquè és parlar de la Guerra Civil i de la dictadura franquista. I això no agrada.
Ens comentava la Carmen que la fossa de Cervera, on hi ha el seu pare, hi ha 100 persones més. Quina és la dificultat d'exhumar una fossa d'aquestes característiques?
Actualment, tècnicament, no hi ha cap mena de dificultat.
Problema polític.
És un problema polític. En el cas de la fossa de Cervera, és una fossa de soldats republicans. Després també hi van morir soldats franquistes, que, com ha explicat la senyora Calvo, era un hospital militar que s'havia habilitat a Cervera. És una fossa que l'historiador Jordi Oliva va estudiar profundament i que se saben tots els noms, o la majoria dels noms, de les persones que hi són enterrades. És una fossa que està dintre del cementiri, i això pot ser que faci que no estigui dintre del que serien les prioritàries, o les que s'ha dit que s'han d'anar a dignificar abans, no? En el sentit de que són les que estan a fora dels cementiris, que la gent, que no se sap els noms dels que hi ha a dintre, etc, etc, no? Aquesta fossa està dignificada, es fan aquestes actuacions.
Sí, no, aquestes està actuacions. Molt bé, molt bé, una paret on tots els noms de les persones que estan enterrades, con los años, el año que fue, la fecha, todo está... Per tant, lo tienen muy bien organizado.
Clar, llavors jo suposo que en aquest sentit, doncs, han anat, o han prioritzat, doncs, fosses que se sap que estan als cementiris i que no se sap qui hi ha, però que se sap que hi ha 30 morts, altres que estan fora dels cementiris i que doncs, se sap, o la gent diu allà, ens hi van enterrar 10, doncs anem a mirar-les i a treure-les, no?, de fora del cementiri, que estarà enterrat com a gossos fora dels cementiris, no?, quan la nostra cultura el que diu dels morts és que s'enterren als cementiris. Uh-huh. Amb la qual cosa, doncs, és per això que potser, doncs, es dona aquesta situació respecte a la fossa Cervera. Ara bé, a nivell tècnic, cap problema. Els cossos s'individualitzen i es poden fer les proves genètiques, i a partir d'aquí, doncs, el banc d'ADN ha de servir per comparar aquestes mostres entre les persones que encara són vives i que són vives, i els seus familiars, i aquestes restes òssies que s'estan exhumant.
Manel, en 42 anys de democràcia, el nombre d'exhumacions, identificacions, ha sigut irrisori. Per què?
Perquè l'Estat no ha volgut assumir aquesta lliçó de la història i no vol parlar de la Guerra Civil i no vol que es parli d'aquestes fosses comuns, amb el que estava explicant la Caral. La fossa que es va obrir el mes de juliol, crec que era Figuerola d'Orcau, doncs és una fossa que es va obrir el juny-juliol perquè és un camp de blat. O sigui, i es va tindre que esperar que s'acabés
la collita
collita perquè en el poble havien explicat que ja hi havien 14, 15, al final van ser 16 cossos, però és un camp que s'estava treballant a la fora la tàpia del cementiri. Tot el poble sabia que fora la tàpia del cementiri s'havia obert aquella fossa i hi havia uns cossos, però fins que el juliol no es va poder arribar a un acord amb el propietari del camp, doncs no es va poder fer aquesta obertura de fosses, no? Aquestes són les que es tenen que dignificar en un primer moment. Les altres que estan a dins, a la mateixa Figuerola, hi ha altres cossos a dintre del cementiri, però jo crec que el que es té que identificar és aquest. Ara és un país que no ha volgut mai reconèixer, el nostre estat no ha volgut mai reconèixer aquest dèficit que tenim democràtic d'acceptar la nostra història. Pensa que el jutge que va voler obrir les causes del franquisme viu exiliat. És així com ens en tenim que donar compte de les mancances contínues que tenim. La Caral ho ha explicat molt bé, de que hi ha coses que van molt de pressa, hi ha coses que van molt lentes i hi ha coses que no es volen destapar.
Caral, paralitzar el pla de fosses amb el 155 aniria en contra de les Nacions Unides, que sovint doncs, han picat el crustó a Espanya, no? Aquest darrer setembre, per exemple, pressionant a Espanya perquè identifiqui desapareguts, perquè no deixi l'exhumació de fosses només en mans de particulars, com deies, amb allò amb pic i pala, en mans d'associacions privades, de la Generalitat. També el Parlament Europeu ha denunciat la manca d'un procés de reconciliació i veritat.
Bueno, això de les Nacions Unides és una mica esperpèntic, no?, respecte a Espanya, perquè només fan que picar-li el crustó per mil i un casos i mil i una situacions del passat i del present, i Espanya sí, és immune a qualsevol cosa que li pugui arribar de les Nacions Unides. No sé si Espanya o molts altres països del món. Però el cas és que respecte a aquesta qüestió, fa molts anys que estan treballant-hi, que les associacions han demanat que les Nacions Unides es pronunciés. Les Nacions Unides va enviar un relator, va fer tot un informe, el Pablo de Grave, en el qual es parlava absolutament de la indefensió de les famílies i de com l'Estat no havia actuat de cap manera i reclamava que s'actués obrint fosses, fent els bancs d'ADN, identificant, etcètera, etcètera, tota la sèrie d'actuacions que fa molts anys que la gent està demanant que l'Estat actuï i que les comunitats han anat cobrint com han pogut, cosa que jo penso que no els hi tocava i que al final, doncs, sort que ho han acceptat i ho han assumit les comunitats autònomes i en aquest cas Catalunya, cal dir que sempre ha estat capdavant. El 155 de moment no ha aturat res en aquest sentit perquè es continua treballant, però està claríssim que certs partits polítics de filiació més espanyola que no pas catalana tenen claríssim que és un tema que no els interessa. On les comunitats autònomes on ha manat el PP no s'ha fet mai res, absolutament res, i fins que no, el PP no ha deixat de tenir el poder i de guanyar les eleccions i les han guanyat altres forces, no s'han començat a aprovar lleis com a Balears o a València, etcètera, etcètera. És a dir, aquests exemples els tenim per tot arreu de l'Estat. El 155, com moltes altres coses, dependrà qui guanyi les eleccions perquè se segueixi endavant o es privi de continuar, en aquest cas, exhumant, obrint fosses comunes i mantenint aquesta recerca desesperada de molta gent que està volent localitzar els seus familiars i que està volent enterrar-los, com la senyora Calvo, amb la seva mare, no?, en aquest cas.
Manel, com s'està fent la reconciliació i la reconstrucció als Balcans? Potser a velocitats diferents i també sobre el 155.
Bueno, ara estem parlant del 155 perquè el tenim molt a sobre, però abans de, com dèiem abans, la justícia a vegades és ràpida i a vegades és lenta, un dia se sabrà si el 155 es podia aplicar d'aquesta manera. Segur que anirà molt lenta amb aquest tema. Abans de que apliquessin el 155 com l'estan aplicant, ja van intervenir els comptes de la Generalitat. Els comptes de la Generalitat estan intervinguts des del 16 de setembre i contínuament estan limitant tota la gestió que es pot fer des del govern de Catalunya. En aquest sentit, sí que jo diferenciaria. A part del 155, hi ha una intervenció dels comptes que és importantíssima en aquest tema. Parles de la reconciliació i la reconstrucció de Bòsnia i Hercegovina, són dos calendaris molt diferents. La reconstrucció com a tal a Sarajevo s'ha fet més ràpida, en els espais rurals i en els pobles encara es veuen moltes petjades de la guerra. La reconciliació és un tema de generacions, la reconciliació és un tema de temps, la reconstrucció és més difícil, estan en una situació complicada als Balcans, en la guerra es va ensopegar amb un canvi, amb la mundialització, amb el canvi de la globalització. Hi ha molts espais de desenvolupament econòmic que ells diuen que és per culpa de la guerra, i nosaltres els expliquem que, a més de la guerra, al final dels 90 vam tenir un altre procés que va desmuntar tots els teixits productius que teníem normal a l'Europa que coneixíem.
En qualsevol cas, en menys temps han fet més que nosaltres en reconciliació.
Sí, això seguríssim, seguríssim. I a més, a l'exemple aquest i en els casos que heu pogut parlar de la gent que s'ha quedat aquí a viure amb nosaltres, que han pogut identificar, no sé, heu parlat amb persones com la Xifa, que té 8 homes de la seva família enterrats a Potocari i ha pogut identificar-los en noms i cognoms, i això aquí hi ha moltes famílies que no ho hem pogut fer amb els nostres familiars.
Moltes gràcies, Carmen Calvo, Caral Soler i Manel Vila, per ser avui als Solidaris. Ara posem-hi música que ens traslladi 25 anys enrere, als Balcans. Li hem demanat al Francesc Rivera, el Titot de Brahms, que ens expliqui la història real que hi ha darrere de la seva cançó Un secret que t'havia de dir. Som-hi.
L'impacte encara molt recent i molt viu dels fets ens va deixar molt, molt corpresos i tocats, no?, per la situació dramàtica, i vam conèixer de primera mà una història que bé, ens va també deixar molt, molt parats. De fet, vam conèixer el protagonista d'aquesta cançó que vam acabar fent, Un secret que t'havia de dir, un protagonista que després, perquè veieu fins a quin punt encara es viu el conflicte i la memòria de tot plegat, ens va demanar que en tot cas canviéssim el nom, com així ho vam fer. Un secret que t'havia de dir és una cançó que encara després de cantar-la tants cops i de sentir-la tants cops encara ens emociona a nosaltres mateixos cada cop que la cantem.
Samir, hem de parlar ara que ningú ens veurà. Potser no saps ni com em dic. Soc Dragan Drulovic.
Amics, per sempre, marxem. Aquest Solidaris bosnià avui l'hem fet la Carla Verdés a la producció, Sergi Cotillas, Esther Garriga i Eva Pineda. Demà no us oblideu de la Marató, 26a edició contra les malalties infeccioses. No us oblideu de trucar. Tornem el dia de Nadal, si ens deixen, a més Ràdio Sense Fronteres.
A la Maró, que ja jo tampoc no aquí, el teu poble havia pujat mai. Pot semblar estrany, però tinc a dir que els meus soldats vindran aquí a primera hora del matí per atacar. Si troben homes al poblat, acabaran en un fossat. La guerra aquí també ha arribat. I ara fut, salveu la pell, la nit serà un bon moment per marxar cap a explico això, perquè amb els meus sóc deslleial. El que t'explicaré no és d'ara, que ja ve de la Segona Guerra Mundial. El meu pare era amic del teu des de ben xic, i els txètnics el van reclutar. Van quedar els dos extrems. En aquell temps va ser policia bosnià. I va haver una nit que el meu a una cel·la pregava a Déu, l'havien de fusellar. L'endemà al matí, ton pare que era el guardià, la clau al pany va fer voltar, s'abraçaren i va fugir. I ara fut, salveu la pell. Serà un bon moment per marxar cap a Ponent.
Surti el sol i us encengui els ulls de...